dia. Bon dia, són les 8. Arrenquem aquí al matí a Ràdio Estel. Ho fem amb 9 graus a la ciutat de Barcelona. A Girona n'hi ha 3, 10 graus a Tarragona i 2 graus a Lleida. A Valls en tenen 8 i a Manresa també 2 graus. Avui farà un dia molt semblant al d'ahir. De fet, ara veieu que torna a fer fred, però acabarà sortint el sol arreu. Les temperatures al migdia seran suaus. El vent ha d'anar a la baixa, cosa que agrairan els bombers que estan treballant des d'aquesta mitjanit en un incendi a Roses, a l'Alt Empordà. Ara us n'explicarem l'última hora. Avui és dimarts i no sé si serà bo o dolent, però és un dia capicua. 22 del 2 del 2022.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
I que arrenca, com sempre, en tres protagonistes. El primer serà el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omell. A l'Església Espanyola impulsarà una auditoria independent sobre les denúncies d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica a Espanya. Avui ho explicarà el cardenal Omell amb detall, acompanyat del president del bufet d'advocats Cremades Calvo Sotelo, que és amb qui obrirà una via independent que permetrà rebre noves denúncies perquè siguin investigades, revisar els procediments jurídics que ja estan en marxa per sancionar les pràctiques delictives i també es posarà al servei de les autoritats per ajudar a aclarir els fets i establir un sistema de prevenció que satisfaci el que socialment es demana a l'Església d'un temps ençà. És una decisió important per part de l'Església espanyola que cal posar en valor, tot i que no pugui satisfer a tothom. Deia ahir a La Vanguardia, el fundador de la comunitat de Sant Egidi, Andrea Riccardi, que l'Església havia de prendre el pols del que demana la societat actual. El que avui farà oficial la Conferència Episcopal va en aquesta línia, s'avança, a més a la investigació que volia obrir el Congrés dels Diputats i també a aquesta comissió que s'estava gestant al Parlament de Catalunya. Una segona protagonista serà la Núria Vergés, que és la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els treballs del govern. La bretxa salarial de gènere, és a dir, la diferència entre el que cobra una dona i el que cobra un home per fer la mateixa feina, continua sent una realitat ben viva a casa nostra. És d'un 20%, aquesta diferència. Fa 5 anys que aquest percentatge va baixant, però ho fa tan lentament que aquest ritme, de fet, necessitaríem 25 o 30 anys per fer desaparèixer aquesta bretxa salarial, que és especialment sagnant a partir del moment en què apareixen els fills i la progressió laboral i econòmica afecten de manera ben diferent la maternitat de la paternitat. Darrere d'aquesta realitat hi ha un masclisme atàvic que es manifesta alhora en la minusvaluació de la feina de les dones i també la tendència que siguin elles les que acumulin major cura dels petits. Això deriva en peticions de jornada compactada, permisos laborals per portar els petits al metge, per poder sortir abans de la feina perquè hem de recollir els fills a l'escola o bé entrar més tard al matí per poder-los deixar. I passa amb els nens, però també passa amb els avis. És molt important denunciar i dir que això és injust i no és normal, perquè no haurien de caldre grans polítiques per corregir-ho. De fet, si es vol, es pot arreglar d'una manera bastant automàtica. Només cal que els i les empresàries ho entenguin i deixin de diferenciar els salaris d'homes i de dones. Mentrestant, seguirem posant xifres al que això significa perquè tots tinguem clar que la penalització és social, laboral i econòmica. I el darrer protagonista, el metge jubilat Carlos San Juan, convertit en la imatge de les tantes i tantes persones grans que se sentien malatesos i expulsats de facto per la banca, és ara també la imatge d'una victòria. El jubilat que denunciava l'extrema digitalització i la bretxa d'edat que provoca la banca va recollir signatures a Change.org i 100.000 motius perquè ahir finalment la banca hagués de moure fitxa després de la intervenció també del govern espanyol. Els bancs s'han compromès per escrit a ampliar l'horari d'atenció a les oficines de 9 del matí a 2 del migdia, donar servei de caixa en aquest horari a les oficines i a tenir almenys una persona en aquestes oficines per atendre els que tenen més de 65 anys o alguna discapacitat. Sembla mentida que sigui notícia, però benvinguda sigui. És un mínim que no s'hauria d'haver perdut i que cap procés de modernització podia justificar. Va, posem el dia en solfa i comencem amb el temps i amb el trànsit. D'entrada anem a buscar la previsió meteorològica, com sempre, amb el Jordi Miralles. Jordi, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb ambient fred, amb glaçades a molts punts de l'interior, també del Pirineu, però amb unes temperatures diurnes que seran més altes que les d'ahir. Ens mourem entre els 15 i els 20 graus de màxima, per tant, un ambient més atemperat, però que contrasta amb el fred d'ara. Un dia molt assolellat, tenim algunes boirines que marxaran de l'interior ràpidament i també alguns núvols prims poc importants que aniran desapareixent amb el pas de les hores. I la notícia d'aquestes últimes hores, la forta tramuntana i mestral que encara ha arribat a assolir aquesta matinada ratxes de més de 100 km per hora, especialment cap a les Terres de l'Ebre, concretament a l'Hospitalet de l'Infant, una ratxa màxima de 101 km per hora. Aquest vent anirà fluixant, però encara es notarà de cara a la tarda, especialment a les parts més altes del Pirineu i també cap a la Costa Brava. De cara demà no hi haurà canvis importants, vent molt més fluix, ambient assolellat i temperatures sense canvis importants.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps, pel que fa al trànsit. Sapiguem ara com se circula a les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs comencem un dimarts complicat pel que fa a la xarxa viària. A l'autopista P7, un accident de matinada a l'altura de Banyeres del Penedès provoca que només hi hagi un carril obert per circular en cada sentit de la marxa en el punt quilomètric 210. Ara, en sentit sud, això està provocant fins a 2,5 km d'aturades i en sentit nord també hi ha fins a 4,5 km de congestió en aquest punt de l'AP7. Pel que faig a les vies més habituals a l'entorn de Barcelona, la B23 porta fins a 5 km de congestió entre el Papiol i Sant Feliu, també retencions a l'altura d'Esplugues, o l'autovia A2, amb retencions de 8 km des de Pallejà fins a l'altura de Sant Joan d'Espí. També per la C58 hi ha retencions tant per entrar com per sortir de Barcelona, són 4 km a l'altura de Montcada, i les rondes també porten congestió ja habitual en els dos sentits, sobretot amb aturades ara entre la Gran Via i el Poble Nou per la Ronda Litoral. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passen 7 minuts del punt de les 8. Aquests són els titulars d'aquest dimarts. 40 dotacions dels bombers treballen des d'aquesta mitjanit en un incendi a Roses. Les flames no fan perillar cap zona de vivendes, però cremen unes 400 hectàrees al Cap de Creus, prop de Cala Montjoi. La carretera que hi dona accés està tallada i s'ha confinat una vintena de persones. En marxa la primera de les 9 jornades de vaga, Ferrocarrils de la Generalitat. Els serveis mínims són del 85%. Les aturades per franges fan que ara hi hagi vaga fins a les 10 del matí. A la tarda, les aturades estan convocades a partir de les 3 i fins a les 8 del vespre. L'Església Espanyola explicarà aquest matí els detalls de l'auditoria independent sobre els presumptes casos d'abusos sexuals que es posaran en marxa a través d'un bufet d'advocats. S'hi podran denunciar nous casos, s'investigaran els que ja estan en marxa i es col·laborarà amb les autoritats per aclarir els fets que siguin necessaris. Avui acaben les quarantenes els contactes de positius a l'escola a Catalunya. A partir de demà només hauran de quedar-se a casa els qui donin positiu. No estaran obligats a comunicar a l'escola per què no poden anar a classe i no es confinarà cap company, ni a infantil, ni a primària, ni a secundària, de manera preventiva. El govern manté l'arrencada del pròxim curs escolar el 5 de setembre, malgrat que els sindicats de mestres i algunes associacions de mares i pares no hi estan a favor i que ahir al Consell Escolar van demanar al govern que ajornés el canvi un any. Pablo Casado resisteix i no dimiteix per ara com a president del Partit Popular. Després d'una reunió de 9 hores amb la seva direcció, Casado ha convocat una junta directiva nacional per la propera setmana. Diversos barons ja s'estarien organitzant a l'entorn d'Alberto Núñez Feijó perquè rellevi Casado al capdavant del partit. Vladimir Putin augmenta la tensió a Ucraïna, reconeix la independència de les repúbliques autoproclamades de Donetsk i Lugansk i envia tropes. Als Estats Units i Europa ho consideren il·legal i anuncien sancions importants. Ucraïna avisa que considera aquest moviment de tropes rus com una invasió.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Si avui passeu pel quiosc i compreu el diari o si el consulteu en la seva versió digital, val la pena que us atureu en algunes informacions com aquestes. Foment del Treball proposa abaixar impostos i combatre l'economia submergida. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La patronal catalana demana eliminar l'impost de patrimoni i reclama al govern espanyol un pla estratègic a 4 anys per aflorar 10 punts de l'economia submergida, que suposaria una recaptació de 33.000 milions d'euros. Ho explica Agustí Sala, al Periódico.
La taxa de criminalitat espanyola Catalunya va caure l'any 2021 i és la més baixa en 22 anys.
Segons les dades del Ministeri de l'Interior, l'any passat a Espanya es van cometre gairebé 2 milions de delictes, un 11% menys que el 2019, ja que és l'any de referència que agafa el govern, ja que el 2020 està condicionat per la pandèmia. Els delictes sexuals i els intents d'homicidi són els que més augmenten. Ho podem llegir al País.
Transports Metropolitans de Barcelona posarà en marxa nous vagons de metro per posar fi a la problemàtica de l'amiant.
Ja s'han fabricat les primeres unitats dels combois que començaran a donar serveis a finals del mes de maig. Aquests nous trens substituiran els més antics de les línies 1 i 3. L'eliminació de l'amiant no és l'única novetat. També s'han afegit més agafadors i connectors USB per carregar el telèfon mòbil. Ho explica David Guerrero a La Vanguardia.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Que hem arrencat aquest matí a Ràdio Estel pendent de dues informacions que encara estan en marxa a aquesta hora. D'una banda, l'incendi que crema a Roses des d'aquesta mitjanit i on treballen una quarantena de dotacions dels bombers. El vent i la sequera dificulten l'extinció i, de fet, van fer créixer el foc molt ràpidament. Aquest matí s'espera que els mitjans aeris s'assumin a les tasques d'extinció. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. L'incendi s'ha declarat a una zona propera al Mas Oliva i ha avançat en direcció a Cala Montjoi, al Parc Natural del Cap de Creus. El foc ha obligat a confinar una vintena de persones. La carretera està tallada i es demana no apropar-se a l'incendi. Per ara, les flames no amenacen zones habitades. L'incendi té un perímetre d'unes 400 hectàrees.
D'aquí una estona, l'alcalde de Roses en directe aquí al matí a Ràdio Estel. També a aquesta hora tenim en marxa una vaga de maquinistes a Ferrocarrils de la Generalitat, sense incidències, tot i que només està previst que encara a aquesta hora circulin dos de cada tres trens, fins a les 10 del matí, de fet, com a serveis mínims. La vaga és per 9 dies, fins divendres de la setmana vinent. Per tant, durant 4 jornades, la vaga coincidirà amb el Mobile World Congress.
L'objectiu de la protesta és denunciar la inseguretat i el vandalisme, així com les agressions que pateixen tant els empleats com els viatgers. Durant l'aturada s'han decretat uns serveis mínims de fins al 85%. L'aturada s'ha convocat en 4 franges. Des de mitjanit fins a les 4 de la matinada, entre les 5 de la matinada i les 10 del matí, des de les 3 de la tarda fins a les 8 del vespre i des de les 11 fins a mitjanit.
L'Església encarregarà una auditoria independent sobre els presumptes casos d'abusos sexuals a Espanya. Avui a 11:15 del matí, el president de la Conferència Episcopal Espanyola i arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, compareixerà per explicar com serà l'inici d'aquests treballs que farà el bufet d'advocats Cremades i Calvo Sotelo.
L'arcabisbe de Barcelona ho explicarà juntament amb Javier Cremades, el president de la firma legal Cremades Calvo Sotelo. El despatx professional obrirà una via independent per rebre les denúncies que s'hi puguin presentar. A més, revisarà els procediments jurídics que estiguin en marxa per sancionar les pràctiques delictives i oferirà la seva col·laboració a les autoritats per ajudar a aclarir els fets i establir un sistema de prevenció que satisfaci les demandes socials sobre aquests crims.
El govern manté que el 5 de setembre començarà el curs vinent, tot i que els sindicats no hi estan a favor i han demanat esperar un any per aplicar-ho. És el resultat del Consell Escolar de Catalunya que es va fer aquest dilluns al vespre, aquí a la ciutat de Barcelona. Tampoc algunes associacions de pares i mares ho veuen clar. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. Insatisfacció i decepció entre els sindicats de mestres després que el Departament d'Educació tiri endavant l'avançament de l'inici escolar. Després de 2 hores de reunió, el conseller Josep González Cambray ha rebutjat una moratòria d'un any per aplicar la mesura que havien proposat alguns membres del Consell. El representant d'USTEC, Xavi Díez, ha criticat la falta de flexibilitat del govern.
El conseller és una persona que molt hàbil des del punt de vista dialèctic, però, diguem, es manté absolutament inflexible, de manera que la majoria d'organitzacions representades doncs no han sortit contentes.
El posicionament de les famílies està dividit. Des de la FAC s'han mostrat decebuts i preocupats per la jornada intensiva que implicarà l'avançament. En canvi, FAPEL ha defensat que és una bona mesura, tot i les formes del govern. Són declaracions del seu president, Josep Manuel Prats, a Ràdio Estel.
Intentar comprometre el govern amb unes quantitats, amb unes formes, amb unes maneres de fer i amb uns recursos econòmics que ajudin a tots els alumnes de tot el sistema, de tot el Servei d'Educació de Catalunya.
Durant les pròximes setmanes es debatrà com es desplegarà la mesura amb la resta del sector educatiu.
Una reunió del Consell Escolar de Catalunya cap al govern valida el que fins ara havia proposat. Entenen que no hi ha motius per posposar els canvis i aleguen que el sistema educatiu no pot esperar més temps, Sílvia, després de 2 anys de pandèmia.
El conseller Josep González Cambray ha assegurat que hi ha hagut consens per unanimitat en què avançar el calendari escolar és una bona mesura per l'alumnat.
Hi ha hagut unanimitat i, per tant, el que fem, tenim temps, és ara debatrem, diàleg i totes les propostes que se'ns facin de cara a com desplegar-ho, de cara al com, tothom està d'acord amb el què.
L'objectiu és que el 15 de març estigui enllestit el dictamen que haurà de ser avalat pel Consell Escolar i que servirà després per tramitar el decret que oficialitzarà la modificació del calendari.
Avui acaben les quarantenes per Covid als centres educatius de Catalunya per als contactes de positius. A partir de demà només caldrà que s'aïllin. Per tant, els qui donin positiu i es deixaran d'emetre les prescripcions de test d'antígens per al professorat.
La Generalitat també eliminarà les actualitzacions de casos positius a les escoles i quan un alumne falta a classe, la ja no haurà de fer de comunicar si és a causa de la Covid. L'excepció seran els centres d'educació especial que mantindran l'ús de l'aplicació Traça Covid per donar d'alta els casos. Per la resta d'escoles i instituts, aquest dimarts serà el darrer dia d'actualització de casos en aquest aplicatiu.
El que també podria estar a prop és la fi de les mascaretes en espais interiors, també fora de l'escola, és a dir, per tothom. El president espanyol Pedro Sánchez ha obert la porta a fer-ho aviat.
Sánchez ho ha dit després d'una reunió amb la primera ministra de Dinamarca, país que ja ha aixecat totes les restriccions. El president espanyol, però, ha subratllat que primer ha de ser la comunitat científica la que es posicioni sobre aquesta qüestió.
Per cert, que avui els ERTO per la Covid es prorrogaran un mes més, fins a finals del mes de març. Ho aprovarà el Consell de Ministres després d'un acord amb els sindicats.
El Ministeri de Treball va avisar que aquesta fórmula s'acabaria a finals d'aquest febrer sense pròrroga, perquè la nova reforma laboral ja preveu un mecanisme similar. Finalment, però, i davant les queixes de sindicats i patronals, donarà una mica més de marge de transició. Segons les últimes xifres, ara tot l'Estat hi ha aproximadament 120.000 persones acollides a un expedient de regulació temporal d'ocupació.
Creix la tensió i de quina manera Ucraïna-Rússia reconeix la independència de les autoproclamades repúbliques de Donetsk i Lugansk i ha enviat tropes aquesta nit. Una decisió que representa un salt greu en l'escalada d'aquesta crisi a Ucraïna, ja que qüestiona obertament la sobirania d'aquest país. La resposta no s'ha fet esperar. Els Estats Units imposaran dures sancions econòmiques als que facin negocis amb aquestes noves repúbliques russes.
El Kremlin assegura que reconèixer aquestes repúbliques no suposa una annexió d'aquests territoris ucraïnesos, tot i que ja hi té tancs sobre el terreny. De fet, el govern ucraïnès sí que parla d'invasió i els països occidentals de l'Aliança han criticat l'acció russa i parlen de reaccions ràpides que poden arribar avui mateix. La Unió Europea també parla d'acció il·legal de Rússia. El president francès Emmanuel Macron ha convocat d'urgència el Consell de Defensa francès. Pedro Sánchez assegura que hi haurà una resposta conjunta i Itàlia ha demanat als seus ciutadans que abandonin Ucraïna.
I anem cap a Madrid. Pablo Casado no dimiteix com a president del Partit Popular, però convoca per principis de la setmana vinent la Junta Directiva Nacional. És el màxim òrgan del partit, format per 550 càrrecs que decidiran si cal convocar un congrés extraordinari que pot acabar rellevant Casado de la direcció del PP. Pressió màxima, per tant, per l'actual president, mentre alguns barons territorials de pes han començat a organitzar-se a l'entorn del gallec Alberto Núñez Feijóo. Judit Casellas, bon dia.
Bon dia. Casado de moment no renuncia al càrrec, tot i la pressió dels barons durant les últimes hores perquè ho fes, entre ells el gallec Alberto Núñez Feijóo, que no descarta presentar-se com a successor. Tot dependrà, però, de què en surti de la Junta Directiva Nacional que han convocat Casado i la cúpula per la setmana vinent després d'una reunió maratoniana a Gènova de matí i tarda. De les 550 persones que s'hi reuniran, entre els quals membres de la direcció del partit, diputats i alcaldes, caldrà el vot afirmatiu de 2/3 dels votants per celebrar un congrés extraordinari que acabi canviant la direcció del PP. A tot això, el president de la formació a Catalunya, Alejandro Fernández, creu necessari donar veu a la militància perquè, diu, s'ha consumat un divorci traumàtic en el si del partit.
L'Institut del Teatre ha traslladat a la Fiscalia Provincial de Barcelona els expedients oberts a 12 exprofessors del centre en la Comissió de Prevenció i d'Investigació d'Assetjaments Sexuals.
El centre ha enviat els casos dels 12 docents que ja estan jubilats perquè sigui el Ministeri Fiscal qui determini si hi va haver assetjament sexual, conductes abusives o abús de poder en el seu comportament amb els alumnes. En un comunicat, l'Institut del Teatre ha assenyalat que els noms dels docents apareixen citats en 10 instàncies que van ser presentades per alumnes i exalumnes entre el febrer i el desembre de l'any passat, i la majoria dels fets denunciats fan al·lusió a situacions ocorregudes fa més de 25 anys.
La bretxa salarial de gènere cau per cinquè any i registra el valor més baix de la sèrie històrica a Catalunya. Tot i això, les dones encara cobren prop de 500 euros menys cada mes que els homes.
D'aquesta manera, l'indicador que mesura la diferència salarial entre homes i dones es va situar en un 20,6% l'any 2021, segons un informe elaborat per l'Observatori del Treball i Model Productiu. La consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, denuncia que aquest ritme es trigarà entre 25 i 30 anys a arribar a la plena igualtat salarial entre homes i dones.
Si ens imaginem un pastís, no? Fem 5 talls, a les dones només n'hi arriben 4. Els homes tenen el pastís sencer. Això són 498 euros mensuals de diferència. I aquests gairebé 6.000 a l'any. Per tant, això ha d'impactar forçosament en la capacitat de consum, en la capacitat d'afrontar un lloguer, en la qualitat de vida, al cap i a la fi.
Dos agents de la policia local d'Esplugues de Llobregat salven la vida de la Martina, una nena de 14 mesos que s'estava ofegant a la via pública.
Els policies van ser alertats pels crits dels pares de la nena en veure que no respirava. En comprovar que estava inconscient, els agents li van practicar la maniobra de Heimlich fins que va tornar a respirar. La petita va ser traslladada d'urgència a l'Hospital Sant Joan de Déu, on es va recuperar totalment. La família va visitar la comissaria de la policia local d'Esplugues per agrair en persona als agents la seva actuació, que segons els metges que van atendre la nena va ser vital perquè sobrevisqués.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
A més coses que publica avui la premsa digital, prealerta per sequera a tota la demarcació de Barcelona.
L'Agència Catalana de l'Aigua ha activat l'estat de prealerta als embassaments del Ter Llobregat que abasteixen la província de Barcelona. En l'escenari de prealerta no hi ha previstes restriccions. Les mesures van encaminades a desalinitzar més l'aigua i a preparar una possible activació de pous de sequera. Ho destaca Nació Digital.
La Vall d'Hebron ha desenvolupat una proteïna que pot aturar la metàstasi del càncer de mama.
La doctora de l'hospital que lidera el projecte, Laura Sousa, que ha detallat que la proteïna és eficaç en el control de molts tumors primaris. El més destacat de l'estudi, però, és que la proteïna, anomenada Homonic, permet bloquejar la invasió i el creixement de les metàstasis en el càncer de mama. Ho trobem al Nacional.
A Anglaterra, a partir d'aquest dijous, els contagiats per coronavirus ja no s'hauran d'aïllar.
Aquesta és una de les propostes emmarcades en el pla per a conviure amb la Covid que ha presentat el cap de l'executiu Boris Johnson. Una altra de les mesures més criticades per l'oposició i també per la comunitat científica que el primer ministre britànic que ha confirmat és la fi de la gratuïtat dels tests d'antígens a partir del pròxim 1 d'abril, excepte pels casos simptomàtics en les poblacions més vulnerables i de major edat. Ho apunta també el Nacional.
A Tarragona, l'acusada de tirar el seu nadó a un contenidor confessa que el pare abusava d'ella.
Aquest dilluns ha començat el judici a l'Audiència de Tarragona i tant la mare de la criatura com l'àvia neguen l'homicidi. Asseguren que seguia viva quan la van abandonar poc després del part. La defensa demana l'absolució de la mare i 4 anys de presó per a l'àvia, mentre que la fiscalia no es creu el relat i assegura que es tracta d'un pla preconcebut pel que demana presó permanent revisable per les dues dones. Ho informa el Diari de Tarragona.
Preocupació a Girona pels robatoris a negoci del Barri Vell i el Mercadal.
El govern municipal, tot i assegurar que les estadístiques anuals de delictes sempre van a la baixa, s'ha mostrat amoïnat per l'augment recent dels robatoris a comerços i locals de restauració al Barri Vell i al Mercadal. És per això que aquest dilluns el consistori ha decidit posar més policies al carrer durant la nit per augmentar el control en zones on s'hi han detectat saquejos. Se'n fa ressò al Diari de Girona.
Andorra la Vella tindrà un nou parc de 3.000 metres quadrats.
S'anomenarà Santa Coloma Parc i té previst que estigui enllestit a la estiu. El Comú de la Capital va anunciar aquest dilluns que aquesta setmana es licitaran les obres de construcció d'un nou parc al límit entre Santa Coloma i Andorra la Vella. Seran 3.000 metres quadrats a zona d'esbarjo i s'hi podrà accedir tant des de l'Avinguda Santa Coloma com des del Passeig del Riu. La inversió serà de 700.000 euros. Ho publica el Diari d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Anem amb la informació esportiva. Aquesta setmana els jugadors del Barça, Memphis Depay i Clement Lenglet, rebran l'alta mèdica i ja estaran finalment disponibles per poder tornar a jugar, si Xavi ho vol, aquest dijous ja contra el Nàpols. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. Els dos jugadors ja van completar aquest dilluns l'entrenament amb la resta de companys per preparar el decisiu partit de l'Europa League de dijous. Memphis Depay és el jugador que té més opcions de rebre l'alta més aviat i poder disputar els primers minuts a Nàpols, mentre que Lenglet és possible que els metges esperin a donar-li l'okay per al partit de Lliga de diumenge contra l'Atlètic de Bilbao. Els entrenaments d'avui i demà seran claus per prendre una decisió. Mentrestant, avui comença una nova tongada dels partits de vuitens de la Champions. Aquesta nit és el torn del Villarreal, que juga a casa contra la Juventus i de l'actual campió europeu, el Chelsea, que rep la visita del Lille. Els groguets arriben al partit de Champions en el millor moment de la temporada i s'enfronten a una Juve que té baixes importants en la defensa. No jugaran ni Chiellini ni Bonucci. Els dos partits comencen a les 9 de la nit. Demà serà el torn de l'Atlético de Madrid, Manchester United i del Benfica Ajax.
Pel que fa al futbol femení, males notícies al Barça. La jugadora Jana Fernández finalment ha de passar avui dimarts pel quiròfan per operar-se d'un trencament, en aquest cas el lligament del seu genoll dret.
La lesió la tindrà fora dels terrenys de joc almenys fins a finals de temporada. La defensa blaugrana es va lesionar en un entrenament ara fa una setmana. Jana Fernández ja estava de fet de baixa des del 28 de gener per una lesió al quàdriceps esquerre i sense l'alta mèdica ha tornat a lesionar-se de gravetat. Una pèrdua important per a l'equip de Jonathan Giraldez, ja que la canterana s'estava consolidant com una de les peces importants del primer equip d'aquesta temporada.
Seguim parlant del Barça, però ara ho fem en hoquei patins. El porter Aitor Egurrola penjarà els patins als seus 41 anys i, atenció, després de 24 temporades, 24 temporades al primer equip del Barça.
Egurrola és i serà una llegenda del Barça. És l'esportista blaugrana amb més títols, un total de 77, i podria arribar als 80 a finals d'aquesta temporada. El porter ha decidit retirar-se quan acabi aquest curs, deixant una petjada inigualable al club blaugrana. El mateix jugador farà una roda de premsa acompanyat del president Joan Laporta en els propers dies. Aitor Egurrola va començar a jugar a hoquei amb 6 anys a Castelldefels. L'any 1995 va arribar al club blaugrana, del que va ser capità des del 2012.
Per tant, serà l'adeu d'una autèntica llegenda del Futbol Club Barcelona. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha rebut al Palau de la Generalitat els atletes olímpics catalans que han competit als Jocs Olímpics d'hivern que s'han celebrat aquests dies a Pequín.
La gran gesta ha estat la medalla de plata de Caral Castellet en snowboard i el diploma olímpic d'Adrià Díaz en patinatge fent parella amb Olivia Smart. En el seu discurs, Caral Castellet ha reivindicat el paper de les dones en esports minoritaris com els Jocs Olímpics d'hivern.
Destaquen excepcions com, per exemple, la Núria o com jo o com moltes altres dones que estem fent coses extraordinàries, no? Simplement, doncs, vull donar les gràcies a tota la gent que m'ha donat aquest suport des d'un principi i que puguem celebrar junts aquesta medalla que espero que sigui un abans i un després en aquest sentit i amb els esports d'hivern.
Pere Aragonès, en el seu discurs, va dir que aquests èxits suposen bona notícia per a l'esport català i un impuls de cara a la candidatura dels Jocs Catalans del 2030.
En bàsquet, aquest migdia a les 12 es farà el sorteig de la Copa de la Reina d'aquest 2022.
Aquesta competició es disputarà del 24 al 27 de març a València i enfronta els 8 millors equips de la Lliga Femenina. Els equips caps de sèrie són el València Bàsquet, el Perfumeries Avenida Salamanca, l'Uni Girona, que de fet són les vigents campiones, i el Cadí la Seu. Els rivals de quarts de final seran el Lointe Guernica, l'Euskotren, el Movistar Estudiantes i el Casa de Montsaragosa.
I Garbiñe Muguruza es classifica pels vuitens de final del torneig de Doha després de superar la romanesa Sorana Mihaela Cirstea per 7-6 i 6-1.
Als vuitens s'enfrontarà la guanyadora del duel entre la nord-americana Madison Brengley i la bielorússia Victoria Zarenka, que es disputa aquest migdia a les 12. Avui també juga Paula Badosa, que ahir es va col·locar ja número 4 del món. Badosa s'enfrontarà a la danesa Carla Tauson per aconseguir el passi als vuitens de final d'aquest mateix torneig. Pel que fa al tenis masculí, Novak Djokovic ha tornat a la pista i ha superat a Lorenzo Musetti en el torneig de Dubai. Djokovic no havia jugat encara aquest any 2022, després que fos deportat d'Austràlia per no estar vacunat contra el coronavirus.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
Mai amb música arribarem al punt de 9:15 del matí. El dia com avui, de fa 54 anys, el 22 de febrer del 1968, es va publicar el single de debut del grup Genesis, aquest, The Silent Sun. Stop.
matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 8:45 del matí. Avui és dimarts 22 de febrer d'aquest 2022. Avui farem tertúlia amb la Sílvia Angulo, amb el Josep Maria Brunet i amb en Joan Serra a partir de les 9 del matí per parlar de l'actualitat que ens porta el dia d'avui, una actualitat, a més, que està marcada també per aquest incendi que està cremant a Roses i que us hem anat explicant des que ha arrencat el programa, pendents d'aquesta roda de premsa també per part de l'Església Espanyola, a partir de 10:15 del matí. Tot plegat ens ocuparà, i de manera extensa, en aquest programa. Abans haurem entrevistat la Núria Vergés, que és la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els treballs del govern. Amb ella volem parlar de la bretxa salarial de gènere, és a dir, els diners de diferència que hi ha entre el que cobra una dona i el que cobra un home quan estan fent exactament la mateixa feina, perquè aquesta bretxa, aquesta diferència, continua sent una realitat ben viva a casa nostra. De fet, està xifrada en un 20%, aproximadament, aquesta diferència. És un percentatge que els darrers 5 anys ha anat baixant de manera continuada, però, clar, baixa tan lentament que, si aquest ritme es manté i no fem res, necessitaríem 25 o 30 anys per fer-la desaparèixer, aquesta bretxa salarial, que és especialment sagnant a partir del moment en què apareixen els fills en una parella, i allà la progressió laboral i, per tant, també econòmica és ben diferent quan el que t'afecta és la maternitat o quan el que t'afecta és la paternitat. Darrere d'aquesta realitat hi ha un masclisme social atàvic que es manifesta alhora minusvaluant la feina de les dones, però també per aquesta tendència que encara siguin elles les que acumulin major cura dels petits, demanar la jornada compactada, permisos laborals per portar els nens o les nenes al metge, poder sortir abans de la feina per recollir-los a l'escola o entrar una mica més tard per deixar-los, i això passa amb els nens, però malauradament també està passant amb la gent gran. I això s'acaba traslladant en els seus salaris. I és molt important denunciar i dir que això ni és just ni és normal, perquè no haurien de caldre grans polítiques per corregir-ho. De fet, si es vol, es pot arreglar automàticament. Només cal que els empresaris i les empresàries ho entenguin i deixin de diferenciar els salaris d'homes i dones. Mentrestant, haurem de seguir posant xifres al que això significa i que tots tinguem clar que la penalització pot arribar a ser triple o quàdruple per gènere, social, laboral i econòmica. En 4 minuts en parlem amb la Núria Vergés. Ja us diem això en aquest matí, que estem pendents de l'incendi que tenim actiu a Roses, al Cap de Creus, que ha obligat a confinar aquesta vintena de persones. L'alcalde de Roses en directe en aquest programa d'aquí a una estona. També pendents avui de la conferència del president de la Conferència Episcopal Espanyola i Arcabisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, per aquesta auditoria independent que l'Església Espanyola farà sobre les denúncies d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica a Espanya, i que avui n'hem de conèixer els detalls. Va, que avui és dimarts i aquests són els titulars més destacats del dia. Una quarantena de dotacions dels bombers treballen des d'aquesta mitjanit en aquest incendi que us expliquem que està cremant a Roses. Les flames no fan perill a cap zona de vivendes, però ja han cremat unes 400 hectàrees al Cap de Creus, prop de Cala Montjó, i la carretera que hi dona accés està tallada i sí que hi ha confinada una vintena de persones. A Barcelona, en marxa la primera de les 9 jornades de vaga Ferrocarrils de la Generalitat. Els serveis mínims són del 85%. Les aturades es fan per franges. Ara hi ha vaga fins al punt de les 10 del matí a la tarda. Les aturades estan convocades a partir de les 3 i fins a les 8 del vespre. Ara en parlàvem, l'Església Espanyola explicarà aquest matí els detalls de l'auditoria independent sobre els presumptes casos d'abusos sexuals que es posarà en marxa a través d'un bufet d'advocats. Si poden denunciar nous casos, s'investigaran els que ja estan en marxa i col·laborarà també amb les autoritats per aclarir els fets que siguin necessaris. Avui acaben les quarantenes per als contactes de positius a l'escola, aquí a Catalunya, a partir de demà. Per tant, només hauran de quedar-se a casa els qui donin positiu. No estaran obligats a comunicar a l'escola per què no poden anar a classe, i no es confinarà cap company, ni a infantil, ni a primària, ni a secundària, de manera preventiva. El govern manté l'arrencada del pròxim curs escolar el pròxim dia 5 de setembre, malgrat que els sindicats de mestres i també algunes associacions de mares i pares no ho veuen clar o no hi estan a favor i no volien que es posés en marxa ja. De fet, ahir el Consell Escolar van demanar ajornar aquest canvi un any. Pablo Casado resisteix i no dimiteix per ara com a president del PP. Després d'una reunió de 9 hores amb la seva direcció, Casado ha convocat, això sí, una junta directiva nacional la propera setmana. Mentrestant, diversos barons ja s'estarien organitzant a l'entorn d'Alberto Núñez Feijóo perquè rellevi Casado al capdavant del partit. Vladimir Putin augmenta la tensió a Ucraïna, reconeix la independència de les repúbliques autoproclamades de Donetsk i Lugansk i, a més, hi ha enviat tropes aquesta nit. Els Estats Units i Europa ho consideren il·legal. Han anunciat de manera automàtica sancions importants i avui hi podria haver més respostes. Ucraïna avisa que considera el moviment de tropes rus d'aquesta nit com una invasió. Tancarem, com sempre, els titulars d'aquesta hora amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, pendents del cel, del temps, també del vent, per aquest incendi que tenim cremant a Roses. Sapiguem què ha de passar durant el dia d'avui. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia, ens llevem amb un ambient força fred arreu del país. Les glaçades afecten tot el Pirineu, Prepirineu i a les comarques de l'interior, temperatures que estan situades poc per damunt dels 0 graus. Per tant, cal abrigar-se aquest matí, però en canvi, al centre del dia, les temperatures diurnes pugen una mica respecte a les d'ahir i es mouran entre els 15 i els 20 graus, aproximadament. Lluirà el sol durant pràcticament tot el dia. Les boirines d'ara de primeres hores s'han d'anar esvaint i també alguns núvols baixos que tenim a prop del mar aniran desapareixent. S'imposarà el sol i, per tant, tindrem un dia molt plàcid. De cara a demà, doncs, un temps pràcticament com el d'avui, temperatures estables o una miqueta més baixes les màximes, tot i això, ambient suau al centre del dia, amb un sol esplèndid a tot el país.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps. Actualitzem ara la situació a les carreteres catalanes. Tornem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs aquesta hora encara matí complicat pel que fa a la xarxa viària catalana. Ara per l'AP7 continua només un carril obert en cada sentit de la marxa a l'altura de Banyeres del Penedès, al punt quilomètric 210, per un accident amb un camió de matinada. Ara, en sentit sud, hi ha fins a 4 quilòmetres i mig d'aturades i en sentit nord també són ja fins a 5 quilòmetres. També en aquest punt del Penedès, l'AP2 continua tallada en sentit est per un accident amb 3 camions implicats i s'està desviant el trànsit per la sortida 12, just abans d'aquesta bifurcació amb el sentit de l'AP7. On també hi ha un accident ara és a la C32 a l'altura de Mataró, en sentit nord, en sentit Blanes, que obliga a tallar 2 carrils i forma 3 quilòmetres d'aturades. I ja pel que fa a les vies més habituals de l'entorn de Barcelona, continuen la congestió a les rondes en els dos sentits, sobretot amb aturades a l'altura del Fòrum, i també en vies com la B23 i l'autovia 2 es porta 5 quilòmetres de congestió en sentit Barcelona. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Passa 8 minuts i mig al punt de 8:45 del matí, que tenim molts fronts oberts avui aquí al matí a Ràdio Estel. Fem una pausa molt breu per la publicitat i ens hi posem.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda de dilluns a divendres a Ràdio Estel, tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport. La Clínica Universitària de Psicologia i Psiquiatria, especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8 i mitja del matí fins a 8 i mitja del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat. Edició online per només 90 euros l'any i en paper per 145 euros l'any amb l'edició online inclosa. Perquè gaudeixis de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat. Ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
Igualtat. Dret dels col·lectius vulnerables a acollir-se a la tarifa social del cànon de l'aigua per reduir la seva factura. Si a casa teva tothom està a l'atur, reps una pensió mínima o et trobes en risc d'exclusió residencial, sol·licita la tarifa social del cànon de l'aigua al 012 o a la web aca.gencat.cat. Fem possible la igualtat. Generalitat de Catalunya.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com a Almatí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Des d'aquest incendi que està cremant a Roses des d'aquesta mitjanit, que ha fet que una quarantena de dotacions dels bombers hi estiguin treballant d'una manera intensa, que esperaven que es fes de dia i que millorés una mica la previsió meteorològica perquè els mitjans aeris s'hi poguessin sumar, un foc que justament pel vent que bufava i que bufa encara aquesta hora del matí, per l'extrema sequera que hi ha a Catalunya també a l'Empordà, va poder avançar. I ho ha fet, de fet, d'una manera molt ràpida al llarg d'aquesta nit. És veritat que no amenaça zones habitades, tot i que hi havia una vintena de persones, de famílies, que han estat confinades per precaució a casa seva. Estem molt pendents del que passi, evidentment, a Roses al llarg del matí. D'aquí a uns minuts, l'alcalde de Roses ens podrà atendre en directe al matí a Radio Estel per explicar quina és la situació. De moment, aquesta quarantena de dotacions dels bombers que continuen treballant, ara que falta un minut per arribar al punt de 9:45 del matí. Una de les qüestions, de les altres qüestions que volíem abordar avui al matí a Radio Estel, ho hem explicat en començar el programa, és la bretxa salarial de gènere, aquesta diferència de salari del que cobra una dona respecte al que cobra un home per fer exactament la mateixa feina. És veritat que aquesta bretxa salarial de gènere ha caigut per cinquè any consecutiu i que ha registrat el valor més baix de la sèrie històrica a casa nostra. Això estaria al voltant del 20%, aquesta diferència. Més enllà de percentatges, en el dia a dia, en el que compta, en el que s'ingressa al banc a final de mes, estem parlant de mitjana d'uns 500 euros menys. És a dir, que per fer la mateixa feina s'està pagant 500 euros menys cada mes a una dona respecte al que cobraria si fos un home. Són dades de l'informe Col·labora, l'Observatori del Treball i Model Productiu. A més, ahir amb aquestes dades escoltàvem la consellera d'Igualtat i Feminismes denunciant que si la bretxa es continués eliminant el ritme que ho estem fent ara, necessitaríem 25 o 30 anys per aconseguir erradicar aquesta desigualtat flagrant que hi ha ara mateix en la nostra societat. Avui en volem parlar una estona. Per fer-ho ens acompanya la Núria Vergés, que és la directora general de Cures, Organització del Temps i Equitat en els Treballs de la Generalitat de Catalunya. Senyora Vergés, bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Molt bon dia, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Clar, hi ha moltes xifres, al final estem parlant d'estudis econòmics, d'estudis socioeconòmics, no?, al capdavall, que reflecteixen una realitat. Clar, jo per una banda pensava, mira, si hem aconseguit que per cinquè any consecutiu aquesta bretxa salarial baixi, celebrem-ho. Si hem aconseguit que aquesta bretxa estigui situada en el seu punt més baix, no?, de la sèrie històrica, celebrem-ho si cal una mica més, però és que encara estem molt lluny d'arreglar el problema de fons, que és aquesta diferència salarial, no?
Sí, la veritat és que el fet que hi hagi hagut també tantes reivindicacions històriques, que s'hagin ja començat a posar a terme polítiques de cara a la igualtat i la igualtat de gènere, doncs es va veient reflectit, i des del 2014 aquesta bretxa salarial de gènere doncs ha anat baixant fins ara a situar-se en el punt més baix de la sèrie històrica que tenim del 2008, i estem al 20,6%. Ara bé, celebrar molt tampoc podem celebrar, perquè un 20,6 és elevadíssim. Estem parlant de gairebé 6.000 euros de diferència anuals i 500 euros de diferència al mes, que pràcticament et dona per al bàsic de viure, i per tant ens quedaríem amb aquesta diferència tan gran de 500 euros de menys. Això vol dir que encara hi ha molt a fer i molt a millorar per assolir la igualtat, que no ens podem quedar aturades, que s'ha d'anar visibilitzant, s'ha d'anar comptabilitzant, s'han d'anar abordant les causes i s'han de buscar també les vies perquè es pugui tancar.
Clar, perquè al final el que hi ha darrere d'això, d'una banda, és evidentment una política laboral, quan dic política no em refereixo al govern, sinó, diguem-ne, per part del funcionament històric de les empreses, d'aplicar aquesta diferència salarial a homes i dones, però també un problema social, no?, encara avui, de que siguin les dones les qui majoritàriament assumeixin a casa les tasques de cura, no?, ja sigui dels més petits o també dels més grans.
Exactament. De fet, és un tema laboral, però és un tema social, i aquesta resistència també al canvi, el que ens mostra clarament i novament, és que es tracta d'una qüestió estructural. Està tan ficat a les nostres estructures aquesta diferència, no?, entre dones i homes, aquesta diferent atribució del valor de les feines que fem unes i altres, i que justifica a vegades, no?, quan és injustificable, justament perquè és injust, doncs, que les dones tinguin els sous més baixos per les mateixes feines o per feines d'igual valor, i per això justament quan puja el salari mínim interprofessional també ajuda, no?, a les persones que estan en aquestes feines més bàsiques i menys remunerades, on majoritàriament són dones i, per tant, fa que es millorin, on, per exemple, no es tenen en compte certs complements salarials, on, per exemple, hi ha aquesta segregació horitzontal que també apuntaves, i també s'apuntava ahir, no?, la consellera, la Tània Verge, a la roda de premsa. Sí, s'ha atribuït majoritàriament els treballs de cures a les dones, que bona part d'aquests es fan a la llar, sense cap tipus de remuneració, i quan estan fets amb remuneració, també majoritàriament per dones, moltes d'elles migrades amb els sous més mínims, no?, i a vegades fins i tot en situacions d'informalitat, doncs això ens porta a tota una sèrie de diferències, i les que ho estan fent a la llar moltes vegades, això implica que involuntàriament, perquè gran part del treball parcial, que sobretot el fan les dones, també és involuntari, i és justament per haver de cuidar a altres persones. El que no és just és que si les dones, sobretot les dones, però les persones que estan cuidant, a sobre de que ens estan cuidant, i s'ha vist molt clar, no?, amb el Covid, l'important que és que hi hagi algú que et cuidi, no?, i l'important de les cures en la nostra vida, doncs, que a sobre de que ens estan ajudant i ens estan cuidant, després les penalitzem, no?, les penalitzem en el mercat laboral, els sous que tenen són més baixos, penalitzem a l'hora de tenir drets, fins i tot d'aquests que s'acumulen en el temps, no? Per això, si tenim unes jornades parcials i guanyem menys diners, després les nostres pensions són més baixes. Per tant, aquesta bretxa que anem acumulant, a la llarga encara és més gran, no?, quan estem pensant en les pensions. Per això és molt important que valorem els llocs de treball adequadament, que trenquem aquests biaixos de gènere que atribueixen més valor a aquestes feines que tradicionalment o no tan tradicionalment també estem fent les dones, i que anem corresponsabilitzar-nos totes plegades d'això del cuidar.
Clar, perquè bàsicament sobre...
Ho hem d'anar fent totes i tots, dones i homes.
Llavors, més que res, perquè més quan feu els estudis i es mira ja no només quina és aquesta bretxa salarial, sinó sobretot quan comença, és molt flagrant veure com la maternitat afecta d'una manera tan crucial al desenvolupament laboral de la dona, cosa que no passa amb la paternitat, no?
És el que estàvem comentant. Tradicionalment s'han atribuït totes les tasques de cures a les dones, i quan s'havien necessitats de cuinar, ai, de cuidar, sobretot hi ha una desresponsabilització per part dels homes, per part de les empreses, per part de les entitats, per part de la societat i també fins ara per part dels governs. Per això nosaltres diem que és molt important que ens comencem a corresponsabilitzar de tot aquest treball de cures, que es promocionin també polítiques públiques que tinguin impactes en aquests moments, en els moments de les maternitats, no? I per això, justament, el govern doncs, ha anunciat la gratuïtat gradual de l'educació del 0 a 3, no? Perquè sabem que té molts impactes en aquesta maternitat, en el tema laboral de les dones, i al final afecta també en aquesta bretxa salarial. Per això nosaltres acabem d'encetar un programa nou que es diu Temps per Cures, i justament el que busca és que nosaltres, els governs, ens corresponsabilitzem també d'aquestes cures. Per una banda, la Generalitat, i a través del finançament i de donar tot el recolzament i acompanyament als municipis també que es corresponsabilitzin. I consisteix en generar nous serveis o ampliar serveis existents de cures infantils de 0 a 14 després de l'escola, perquè a vegades si no teníem fins a l'escola, però l'escola a vegades no dona tampoc ni fins a una jornada completa, no? Si s'està treballant, doncs que pugui també haver marge de cures públiques fora del temps escolar i de l'àmbit educatiu. I estem parlant, per exemple, doncs, de cangoratges municipals, estem parlant de casals a l'estiu o els pares vacacionals, estem parlant de colònies, estem parlant de ludoteques, d'aquest tipus de serveis, justament per ajudar a que si una dona doncs, no vol haver de deixar la feina o no vol passar a una reducció de jornada parcial després de tenir fills, doncs que pugui continuar tenint la seva feina i sàpiga que les seves criatures també estan ateses de manera adequada, de qualitat, pública, amb garanties. I al final això ens ajudarà a avançar la igualtat en molts sentits.
Estem parlant d'un programa que està dotat d'entrada amb una quantitat de 20 milions d'euros justament, no?, doncs per poder facilitar aquest servei de cangur o un espai d'acollida, no?, o aquestes ludoteques, casals, etc. Al final també segurament, perquè quan un parla de les cures, no?, tradicionalment hi havia aquest problema de si les dones no entren al mercat laboral per aquesta cura, però ara estem parlant de qüestions que segurament són molt més de matís, no?, que és aquestes dones que s'acaben demanant una compactació de la jornada, no?, o que són les que tenen més tendència a demanar, escolta, puc arribar una mica més tard a la feina, o puc sortir una mica abans perquè he d'anar a recollir els nens a l'escola, i per tant són aquestes casuístiques de la dona que ja està treballant, que està integrada completament en el mercat laboral, no?, que a partir de la seva maternitat no hagi d'activar de manera sistemàtica de tots aquests mecanismes, que hi són i està molt bé, però l'acaben penalitzant d'altra banda des del punt de vista econòmic, des del punt de vista del salari, no?, al final.
Sí, justament es tracta d'això, que entre totes i tots, incloent-hi els governs, ens comencem a responsabilitzar de totes aquestes necessitats col·lectives, que al final són les nostres... Són les nostres persones, són de la nostra societat, són responsabilitat nostra. Ajudem-les, des del govern també, no, ajudem a que aquestes cures siguin possibles i que elles guanyin temps al final, perquè les dones estan tenint una gran pobresa de temps.
I això... pobresa de temps i pobresa econòmica, senyora Vergés, perquè vostè abans feia referència que, per exemple, també ajudaria també, en aquest sentit, el salari mínim, però una de les conseqüències associades a aquesta bretxa salarial és que també hi ha una feminització de la pobresa si els salaris baixos tenen certa tendència, malauradament, a concentrar-se també entre les dones, no?
Totalment, i si hi ha aquesta discriminació afegida, si tenim les dones concentrades en aquest 25% de percentil més baix, que vol dir que 25% de les dones estan guanyant menys d'aquests 13.000, no? Això vol dir que estan concentrades on menys es guanya, i és més difícil fer front a totes les despeses, que a més ara també les bàsiques han estat incrementant, i per tant tenim una majoria de dones més excloses socialment, amb els impactes que això també té per les seves famílies i per als seus fills. Per això hem de fer front a aquesta bretxa salarial i donar valor a les feines que fan i recolzar que no les hagin de reduir o que no hagin... Moltes d'aquestes feines que també estan menys tingudes tenen a veure també amb treballs de cura. Si conjuntament donem valor a aquest tipus de feina, també estarem pujant els seus salaris d'alguna manera i, a més, si les recolzem a donar serveis, farem que no hagin de reduir les seves jornades a mitja jornada, que això vol dir també una disminució salarial i això vol dir també tenir menys accés a uns recursos que donen una millor qualitat de vida per elles i també per les seves famílies, evidentment.
Quan hem començat aquesta conversa explicàvem que una cosa és mirar les xifres absolutes, és a dir, reducció de 6 punts de la bretxa salarial del 2014 fins al 2019, que la tenim situada en el punt més baix de la sèrie històrica, però que quan li fem la lectura global a aquestes dades ens adonem que el ritme al qual s'està suprimint aquesta bretxa és extremadament lent, que de fet si es mantingués sostingut en el temps caldrien de 25 a 30 anys per arribar a erradicar aquesta bretxa salarial de manera efectiva. A partir del 8 de març, si no m'equivoco, entra en vigor l'obligació de tenir un pla d'igualtat a les empreses de més de 50 treballadors. No sé si entenen que aquesta pot ser una bona eina per intentar accelerar aquesta eliminació de la bretxa salarial.
Entenem que és una gran eina per començar a avançar en aquest sentit, perquè bona part és l'atribució i el valor que es dona i aquesta segregació horitzontal que fa que ens dividim dones i homes en diferents tasques, i les tasques que tradicionalment fan les dones doncs se'ls està atribuint menys valor, que vol dir al final també menys salari, i també aquesta segregació vertical, aquest terra enganxós que ens deixa en les categories més baixes i, no ens, i aquest sostre de vidre que no ens deixa arribar als llocs de responsabilitat i prestigi que estan més valorats. Llavors, a partir de març, la normativa és del 2007, però l'aplicació ha estat gradual, i a partir del 8 de març ja toca, que ja ho podíem haver fet abans, voluntàriament, i de fet moltes empreses també estan compromeses i ho han fet, però ara sí que les empreses de 50 o més persones treballadores i treballadors tenen l'obligació de tenir un pla d'igualtat i a la vegada també fer un registre salarial. Nosaltres, des de la nostra direcció general de cures, organització del temps i equitat en els treballs, el 2021 justament hem actualitzat una de les eines que tenim per ajudar les empreses a fer més fàcilment aquest registre salarial, i es pot consultar també a la nostra web, que consisteix doncs, en una guia, en uns fulls de càlculs ja bastant preparats per poder calcular aquestes diferències, bueno, calcular els salaris que tenim, el que estem retribuint, no?, a la gent que treballa amb nosaltres, poder-ho mirar per sexes, per justament que es faci visible si tenim bretxa salarial de gènere o no, tant per hora com per sous bruts mitjans anuals, i poder-hi fer front. La primera manera de veure i poder començar a arreglar un problema és veure'l tal com està. Quan tenim diagnosticat com el tenim, podem fer-hi front. I penseu que si és més gran d'un 25%, s'ha de justificar el motiu, molt sovint és injustificable i pot ser motiu de sanció.
Justament li anava a demanar per això, és a dir, veient que el comportament social i econòmic per ell mateix, diguem-ne, de manera natural, és evident no només que ha creat aquesta bretxa salarial, sinó que no ha servit per erradicar-la a partir del moment en què s'ha detectat, explicat, constatat i fins i tot quantificat, és el moment que hi hagi més inspeccions i més sancions, tot i que em consta que cada vegada n'hi ha més, però no sé si són les suficients i si hi ha prou eines ara mateix com per poder fer les inspeccions necessàries i un procés prou àgil de sanció en els casos en què es detecta que no es compleix.
A mi m'agrada pensar que sempre hi ha voluntat i que les empreses sí que ho volen fer i que justament els nostres esforços han d'anar a acompanyar, a generar eines i a facilitar i promocionar que tot això sigui així, i justament això, no? Començar pel principi, per fer-ho visible. Ara bé, També és important acompanyar-nos d'eines que sancionin en el cas d'empreses doncs, que recurrentment no hi estiguin posant atenció o que fins i tot no li donguin interès no? amb un canvi, a una transformació que ens porti en aquest sentit cap a la igualtat, que al final té impactes també molt positius per les mateixes empreses i per la mateixa societat. Per tant, estan previstos, ja hi ha casos en què s'ha sancionat empreses per motiu de bretxa salarial de gènere. Nosaltres, si ens arriben, els podem traslladar. Treball, ahir també explicaven a la roda de premsa doncs, que han obert expedients i que estan pendents d'aquest tema i esperem que tot plegat, no? A tots